4 minuts passen de la 1 de la vesprada. Moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que comença el programa de viatges a la llum de la memòria amb 3.700 persones i 50 associacions ja confirmades.
La Diputació ha començat avui el seu programa de visites a la llum de la memòria, que portarà a les 3 seus de l'exposició a milers de visitants pertanyents a les associacions de persones majors de la província i dels instituts amb batxillerat artístic. De moment són ja 3.700 persones de 50 associacions les que han confirmat ja la seva visita per a les properes setmanes. I és que aquests col·lectius de la província s'han volcat amb la iniciativa de la Diputació de dinamitzar la major exposició de patrimoni sacre restaurat de la província, la Llum de la Memòria, a través d'un ambiciós programa de visites en els propers mesos. El vicepresident de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha adonat de l'excel·lent acolliment que ha tingut aquesta iniciativa per dinamitzar les 3 seus expositives, assegurant un tràfic diari de visites que repercutirà en un augment de l'activitat en aquests municipis. Seran 2 autobusos diaris els que viatjaran a Castellfort i Benassal, com a part d'aquesta iniciativa de la Diputació, que confirma una vegada més la posada en valor del patrimoni cultural i històric de la província com una font d'oportunitats per als nostres pobles. Avui han sigut els alumnes de batxiller artístic de l'Institut Sos Veïnat els que han conegut aquest recorregut per les peces d'art sacre restaurades per la Diputació i que donen mostra una vegada més de la riquesa patrimonial dels 135 municipis de la província.
L'exposició de Benassal els desenvolupa en 2 espais tan emblemàtics per a la localitat de l'Alt Maestrat com són el Fort de Dalt i la Torre de la Presó, també restaurats pels serveis de la Diputació Provincial. Així, aquestes exposicions inèdites estan composades per fins a 51 peces d'arqueologia, escultura, pintura, orfebreria, paper i gravats provenents de 27 institucions diferents de la província i la diòcesi de Sogorb, Castelló i Tortosa. A més, el recorregut històric comprèn des de làpides romanes del jaciment, els cabanyiles de Sucaina, a creus gòtiques del segle XV o dibuixos del segle XVIII, propietat de la Reial Fàbrica de l'Alcora. I seguim parlant de la Diputació, en aquest cas perquè confirma la Fira de Londres l'entrada de nous turoperadors britànics al turisme de Castelló l'any 2018.
La Diputació de Castelló conclou avui la seva participació en la Fira World Travel Market de Londres amb molt bones expectatives a millorar el turisme britànic de 2018. Tant és així que, fruit de les diverses reunions de treball realitzades pel personal de la Diputació, ja són diversos importants turoperadors britànics els que han confirmat que començaran a comercialitzar producte turístic de Castelló el pròxim any 2018 i uns altres els que han mostrat un seriós interès per començar a fer-ho a mitjà termini. El vicepresident provincial de Turisme, Andrés Martínez, ha explicat que es tracta de plataformes que treballen especialment el turisme actiu, en el que té a veure amb esport de muntanya. Aquest assoliment és molt important per al turisme de Castelló, pel que fa al perfil turista que atrau i per la temporalitat en què ho fa, ja que és un turisme que està fora de temporada alta i contribueix de forma molt important a la desestacionalització per la qual tant se treballa de la mà dels empresaris de la província. El bon resultat de la participació de la Diputació en la Fira de Londres es deu en bona part al treball que realitza el govern provincial de forma especial des de fa 2 anys per fomentar la visibilitat de la destinació turística Castelló en el mercat britànic per a multiplicar els turistes d'aquest mercat a partir de l'engegada de les línies aèries a Londres i Bristol.
Segons ha explicat Martínez, amb els turoperadors que ara han confirmat que van a comercialitzar Castelló, portem 2 anys treballant, ens vam reunir amb ells fa 2 anys a Londres, vam aconseguir que inclogueren la destinació provincial entre les seues prospeccions de mercat amb viatges de familiarització perquè conegueren la nostra província i el resultat de tot aquest treball en col·laboració amb el sector es plasma avui que podem donar aquesta bona notícia per a la província. I repassem actualitat de municipis. Ens anem cap a Onda, presenta en la primera mostra audiovisual Viladonda en Xicotet.
Onda ha presentat la primera mostra audiovisual Viladonda en Xicotet, un certamen que té com a objectiu difondre totes aquelles produccions audiovisuals de curta durada que es distingeixen dirigides per... que estiguen, dirigides per realitzadors, directors, nascuts o residents a la Comunitat Valenciana. La mostra tindrà lloc els dies 26 i 27 de gener de 2018 i comptarà amb premis en metàl·lic per als guanyadors, que aniran des dels 300 als 600 euros. Lluís Pastor, tinent d'alcalde de l'àrea de cultura, ha destacat que des de la regidoria que dirigeix se segueix buscant diferents fórmules per acostar a tots els onders el ventall més ampli possible d'oferta cultural. D'aquí a realitzar aquest projecte. En el camí d'acostar diferents disciplines culturals als ondencs, avui es presenta en Xicotet, de la mà del cineasta local Salva Isert i l'associació cultural Confiances, els que han fet realitat aquest projecte. Així mateix, Pastor ha assenyalat que amb aquesta iniciativa pretenen impulsar la difusió de les obres cinematogràfiques d'autors valencians entre els onders i entre la població de tota la comunitat, ja que es tracta d'un material d'alta qualitat i no gaire conegut pel gran públic.
Per poder presentar els curtmetratges al certamen, les obres han d'estar acabades amb posterioritat a l'1 de gener de 2015, haver nascut o residir a la Comunitat Valenciana, que l'obra siga de ficció i no passada i que no passe dels 20 minuts de durada i que complisca les qualitats tècniques mínimes per a la seva projecció. Les còpies es poden enviar fins al 28 de novembre d'enguany de forma online a l'adreça enxicotet@gmail.com, indicant dades personals de l'autor, còpia DNI, fitxa tècnica de l'obra i dues imatges del curtmetratge. També podran enviar-se mitjançant la plataforma Fest Home, les despeses de la qual correran pel compte del participant. I anem ara a Cabalmassora, que inicia la reestructuració del mercat ambulant amb el trasllat de 12 parades a la plaça d'Espanya.
El trasllat d'una dotzena de parades del mercat ambulant d'Almassora de l'avinguda José Ortiz a la plaça d'Espanya marca l'inici del pla de reestructuració del mercat ambulant promogut per la regidoria de comerç d'Almassora. La mesura beneficiarà també els bars d'aquest tram del vial, ja que podran mantenir les taules en les terrasses els dimarts i divendres, quan el centre del nucli urbà acull el mercat ambulant. La voluntat del departament que dirigeix Roger Beltrán és agrupar totes les parades de materials tèxtils i de la llar sobre les places d'Espanya i Pere Cornell i mantenir les d'alimentació en l'aparcament de Pere Cornell, de manera que els negocis queden organitzats en funció del producte i el mercat ocupa menys espai i, per tant, es reduïsquen molèsties com la falta de llocs d'estacionament. En aquesta mateixa línia, l'Edil ha confirmat que els tècnics municipals estudien com distribuir més d'una trentena de punts de venda de textil que hauran de resituar en el tram per a vianants de Pere Cornell. La mesura també arribaria a una altra dotzena de comerços d'alimentació que es mourien fins als trams asfaltats de la plaça i compartirien espai amb negocis del mateix perfil.
D'aquesta forma, vials com el carrer de la Puríssima quedarien lliures en dies de mercat. De moment, la necessitat d'instal·lar una escala d'emergència en el lateral de l'espai mercat, exigida per a complir amb la normativa motivat del trasllat dels primers jocs a la plaça d'Espanya. L'actuació implicarà, a més, el desplaçament de la zona de càrrega i descàrrega, que serà situada al costat oposat de l'avinguda José Ortiz. I ens quedem ja a la localitat. En primer lloc, parlem de Ciutadans, que critica que el govern incomplisca el règim de comissions sistemàticament.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha criticat que l'equip de govern incomplisca sistemàticament el règim de comissions aprovat a principi de legislatura, ja que de nou no ha estat convocada la comissió d'Hisenda prevista per avui mateix. Sobre aquest tema, Vicent ha insistit que no és la primera vegada que el bipartit es salta a la torera aquest règim, entorpint la tasca de fiscalització de l'oposició. En Ciutadans voldríem haver aprofitat la comissió per reiterar que se'ns lliurarà de l'execució pressupostària i també que se'ns informés sobre l'estat de la proposta del pagament a la carta aprovada a Ciutadans a finals de l'any passat. No obstant això no ha estat possible, explicava el regidor. Així, en opinió de Vicent, Belloc no pot exigir a Moliner que se li lliure dins del termini i en la forma escaient la documentació, complint amb els règims establerts en Diputació quan el govern que presideix fa el mateix a Vila-real.
Així doncs, Vicent ha afegit que és clar que els membres de l'executiu o no s'assabenten o no volen assabentar-se en qualsevol dels casos. Des de Ciutadans els reclamen que rectifiquen i comencen a complir, encara que siga 2 anys més tard, amb un mandat plenari, segons resolia el portaveu de Ciutadans. I parlem ara de l'estratègia d'UCI de Vila-real que s'obri a la participació dels grups municipals per a la incorporació de propostes.
L'Ajuntament de Vila-real ha reunit els grups polítics amb representació municipal per a treballar conjuntament en l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat de UCI, que la ciutat presentarà a la pròxima convocatòria de fons europeus. Representants del Partit Socialista, Compromís, Partit Popular i Ciutadans s'han reunit amb la consultora que treballa amb el consistori per a l'elaboració del document estratègic a fi de conèixer al detall el treball que s'està desenvolupant i incorporar les seues aportacions. L'EDUCI és el full de ruta que vol seguir la ciutat de Vila-real en els pròxims anys i per això és fonamental que estiga participat, que participe tota la societat, també els representants dels ciutadans en el consistori, de tots els signes polítics. Això és l'objectiu d'aquesta reunió, a la qual se sumen altres accions de participació perquè l'EDUCI siga una estratègia de futur per a tots i totes, assenyalava l'alcalde José Benlloc.
A més dels grups i tècnics municipals, en el desenvolupament d'aquesta estratègia d'UCI s'ha implicat també els 55 joves beneficiaris dels programes d'ocupació de la Generalitat Tabalem Joves. I parlem ara de la campanya Salvem l'Hostal del Rei, que ja ha engegat el consistori, una campanya que ha presentat aquest matí el regidor de Patrimoni, Emilio Obiol, i que té com a objectiu recuperar aquest immoble per al patrimoni municipal, en aquest cas poder incorporar-lo i que la gent es sensibilitzi respecte a la importància d'aquest edifici. Considera, i ha explicat el regidor, l'edifici més antic i representatiu de la fundació de la localitat. Per aquests motius s'han editat diferents cartells i flyers, així com un vídeo en el que s'informa dels principals esdeveniments i dates que fiquen en valor la importància d'aquest edifici ubicat a la plaça de la Vila.
Hem preparat un bon conjunt de flyers per tal de que una informació senzilla, directa, arribi a partir de la metodologia més tradicional, és a dir, el paper en mà, ben llegit, a la major part dels ciutadans de Vila-real, que no tenim dubte, veuran aquesta campanya amb els ulls positius de tot aquell vila-realenc que estima la ciutat. Simplement n'apuntaré tres. La primera data documental, pròpiament dita, parlant ja de l'Hostal del Rei com a tal, data del segle XIV, 1353. On es parla de que ja es diu que és un dels immobles més significatius de Vila-real. L'altre, la data important, és del segle XV, 1406, quan tenim documentació en distintes instàncies documentals de que en l'Hostal del Rei es va allotjar la reina aragonesa Maria de Luna i que, com tu saben, este govern així no va fer costar en una placa que està en l'immoble. A partir d'ahir no m'agradaria fer-me llarg perquè vostès ja ho han tingut anteriorment i sí que m'agradaria dir també que en l'any 1973 va ser declarat Monument Històric Artístic Nacional pel govern d'Espanya d'aleshores.
Obiol també ha defensat que és la tasca i l'obligació municipal ficar en valor aquest immoble, defensar la seva vàlua i també finalment que es pugui incorporar al patrimoni municipal, i per això considerem que és una campanya cordial i que l'objectiu és implicar a la ciutadania per a que pugui comprendre la importància d'aquest immoble. Tot i això, també ha repassat el responsable de patrimoni a la localitat l'estat actual de les negociacions, ja que l'entitat titular Bankia està en negociacions, encara no s'ha tancat, però sí, segons el regidor Obiol, està en vies de venda aquest immoble. Consideren que no s'hauria d'executar o de completar aquesta transacció, ja que seria el consistori el que hauria d'assumir la gestió completa d'aquesta instal·lació, una instal·lació de la que a hores d'ara, gràcies també amb l'acord a Fundació Caixa Castelló, ja fan ús de dues plantes, una d'elles per al Departament de Recursos Humans i també una altra com a dipòsit del patrimoni artístic de la localitat. Així doncs, explicava el regidor Obiol que ja han realitzat diferents reunions tant amb la persona interessada en l'adquisició d'aquest immoble com també insistissin cal que siga Bankia l'interlocutor, ja que consideren és una opció per a ambdues entitats, consistori i entitat bancària, que pogueren arribar a un acord per a que l'Ajuntament gestionarà la totalitat d'aquest immoble.
Els puc dir que nosaltres, les distintes instàncies de l'Ajuntament, han tingut alguns contactes amb el propietari en procés, però nosaltres volem insistir, perquè creiem que era el nostre interlocutor i seguir sent, en part, interlocutor. En eixe banc públic només té el 7% privat, que és Bankia, i que té una sèrie de gestors que nosaltres entenem que no se poden desentendre d'aquesta operació. Este banc té una oportunitat. Este banc té una oportunitat en l'Hostal del Rei de retornar-li a Vila-real alguna propietat patrimonial que les dues institucions, Bankia i Ajuntament de Vila-real, podrien treure-li profit. En resistim a que un banc públic li hagi venut a un particular l'immoble més representatiu de Vila-real i que no hagi fet els esforços suficients per tal de que esta propietat tan estimada pels vilarealencs siga de tots els vilarealencs. Demanaria a la direcció de Bankia, a escala valenciana, que encara estem a temps de tornar a sentar-nos i de trobar un camí de consens que acabara en una fórmula satisfactòria per a les dues parts. Ajuntament de Vila-real, banc públic, almenys en més del 90%, que es diu Bankia. Insistisc, entenc que és una oportunitat, i és una oportunitat històrica, no només perquè l'immoble té trajectòria històrica, sinó perquè si la deixem passar, ni l'Ajuntament de Vila-real ni Bankia se quedaran satisfets.
I fins a ser el repàs per a aquesta actualitat provincial i local, fem una pausa, de seguida més convidats. Anirem amb aquest espai de tradicions.
Usted lo que padece es un típico cuadro de arrepentimiento agudo. Uy, ¿y eso por qué, doctor? Suele ocurrir a quienes no aprovechan los 10 días Kia y sus ofertas especiales en toda la gama.
Ya, ¿y tiene cura?
Del 9 al 20 de noviembre, sí. Aprovechando que llegan los 10 días Kia a su concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real. O encuéntranos en www.canem.es.
Quinta setmana a Tàrrega. Vila-real honra a Francesc Tàrrega amb dos concerts excepcionals. Dissabte 11 de novembre, a les 19 hores, a la Casa Els Mundina, concert de guitarra càrrec de Spiros Caniaris de Grècia, a l'Iret Feenstra de Holanda i David Eres d'Espanya. Diumenge 12 de novembre, a les 19 hores, a l'Auditori Municipal, concert de guitarra càrrec d'Ali Arango de Cuba i Anders Clements de Noruega, amb intervenció d'altres convidats. Entrades gratuïtes. Ajuntament de Vila-real. Vila-real a en cultura.
¿Aburrido de tu look? Ven a marcar estilo en Barber Oscar Mena. Corte de pelos personalizado desde 11.50. Afeitados, new school y old school. Y mucho más servicios. Ven a marcar el auténtico estilo en Barber Oscar Mena. Calle Borriol 71, Vila-real. Teléfono 659-41-8690.
¿Te imaginas tener un aspecto nuevo y sano? Realza tu silueta y mejora tu estado de salud en la consulta nutricional de Paloma Reguera, farmacéutica y dietista nutricionista. No lo dudes, con la última tecnología en aparatología y la dieta perfecta, es posible. Encuéntranos en la avenida Francisco Tárrega 35 de Vila-real.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
En Moda Infantil Menuch dan la bienvenida a la nueva campaña de comuniones con una gran colección. Más de 100 modelos para niño y niña. Ven y descubre nuestros vestidos desde 300 euros y llévate una muñeca de regalo. Y trajes de marinero desde 230 euros y te obsequiamos con un balón. No lo dudes y pasa ya por Menuch, calle Onda 71 Bajo, de Villarreal.
Una 24, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja ho havíem comentat abans de la pausa. Obrim aquest espai de tradicions. Avui no ens pot acompanyar el regidor Santi Cortells, però sí tenim convidats, en aquest cas una entitat, una associació amb la que parlem habitualment, però que avui incorporem a aquest espai, com dèiem, de tradicions. Parlem de l'associació cultural Socarrats i tenim el seu màxim representant, Fermí Font. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I estem parlant perquè... tot i que ja vam parlar fa unes setmanes amb Susana Lliberós, no, una miqueta del nou curs, els canvis que s'havien produït, la veritat és que la tasca de Socarrats després de l'estiu no para i també aquest darrer trimestre de l'any ve amb força, no, i amb activitat.
Sí, sempre tenim una regularitat en les activitats que fem, perquè bé, tenim algunes que són ja pues, unes clàssiques, unes fixes, que estan pues, repartides al llarg de bona part de l'any, i altres pues, que van sorgint, perquè sempre anem incrementant i mirant d'arribar al major número de gent i a la major diversitat possible de gent. Per això pues, també emprenem activitats pues, que siguin per a xiquets, xiquetes, en fi, un poc de tot, perquè la cultura és de tots i volem que la gent ho vegi en la normalitat en què s'ha de veure l'ús de la nostra llengua, evidentment, la nostra cultura i protegir allò nostre.
Per això us duen a terme iniciatives, per exemple, ja ho hem parlat, no?, en anys anteriors amb el seu responsable, amb Vicent Ussó, d'aquest club de lectura que va arrencar ahir, no?, amb una de les primeres sessions, i que també és això, no?, suposem fomentar la lectura en valencià.
Efectivament, sí, la d'ahir va ser la segona d'este trimestre. Anteriorment ja va haver una anterior sessió, però en esta va vindre Silvestre Vilaplana, que és l'autor del llibre, un escriptor d'Alcoi, que va vindre, pues, va parlar del seu llibre. Bé, l'assistència va ser nombrosa, jo crec que en serien bona 30 persones, que per a un club de lectura això és molta gent, sempre sí. Va molta gent, i el nivell sempre és molt bo, però lògicament quan ve l'autor desperta major interès. I encara en quedarà un altre de club de lectura el dia 9 de desembre, que el llibre en aquest cas serà Babilònia, de Yasmina Reza. Per tant, en este trimestre hi hauran hagut tres sessions del club de lectura, totes en molt d'èxit, perquè qui conduís el club de lectura és Vicent Ussó, socarrat major, i un escriptor de Vila-real que molta gent, tot el món coneix, que és pues, molt rigorós i fa sempre una bona selecció de llibres.
Així que aquest apunt, no?, que la gent ho sàpiga, que està el club de lectura, perquè si encara no el coneix, tot i que ja porta 10 o 11 anys, no?, en funcionament.
Sí, sí, l'any passat o l'altre van incomplir els 10, i bé, és una activitat que a la qual 20-30 persones és un número molt, molt elevat, i sempre se manté ahí, però sempre nosaltres, evidentment, ho difonem que es fa el club de lectura per a aquell que vulgui sumar-se i afegir-se a aquesta activitat, que vinga, està obert per a gent de Socarrats i naturalment per a tota la gent que vulgui. És completament obert, l'únic que n'hi ha que fer és comprar-se el llibre i vindre amb ganes de parlar i comentar entre tots
les opinions, no? I també aquest trimestre i d'ací uns dies, el dia 16 d'aquest mes, arribarà també una sessió que suposen que per a vosaltres era especial, ja que era una de les reivindicacions, no?, que hi haguera mitjans de comunicació en valencià de l'àmbit públic, i sembla que començarà, no?, dins d'enguany la ràdio, després arribarà la televisió i d'això es parlarà, no?, com dèiem, el dia 16.
Efectivament, per això varem, com que és molt important per a la nostra cultura tindre uns mitjans en llengua pròpia, nosaltres, com tantíssima gent, sempre hem demanat que el més aviat possible se reinstal·li la televisió valenciana, i per això hem portat a la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en Par Marco. Ella anteriorment ja ha estat així en un club de lectura també, o sigui, és una coneguda nostra, és amiga nostra, i va acceptar amb molt de gust vindre perquè és la televisió és un tema pues, controvertit, perquè pues, tarda molt sembla que tarda molt en recuperar les emissions o en la nova televisió que surt, que en realitat és a punt, com se l'anomenarà, i m'ho apareixen molt oportú que vinguera a parlar-nos de tot això.
I com suposem que espereu una bona participació de gent, en aquest cas la conferència no serà la vostra seu, la xerrada, sinó que anirà a cap a la Casa dels Mundina.
Sí, nosaltres, com te deia, tenim algunes activitats fixes. Esta, en el mes de novembre, sempre és de pues, una miqueta, un nivell un poquet especial. L'any passat vam tindre Carmen Miguel, que va parlar de feminisme i dictadura franquista. Hem tingut a Josep Lluís Albinyana, hem tingut a Miquel Calçada. Hem tingut gent que, bueno, que desperta molt d'interès i l'aforament nostre se queda un poc menut per a la resposta que sempre tenim de gent.
I així arribareu també al mes de desembre, ja havíem comentat una de les cites del Club de Lectura, però suposant que també és especial aquest concert de Nadal, no? Que torneu a repetir.
Efectivament, el concert de Nadal, l'any passat vam complir un aniversari, 20 anys del concert de Nadal, vam fer una exposició, i aquest any pues, continuarem en la línia de sempre, en les bandes, la banda jove i en els cors de Botànica al Duc i de la Unió Musical La Lira, I bé, sempre és una fita esta per a prop del Nadal molt interessant, que la gent pues, disfruta, està molt bé sempre.
Això ho anirem recordant i havíem parlat, no? 10 anys del Club de Lectura que es van assolir fa poc, el 20è aniversari del concert i també en 2018 arribarà un aniversari especial, no? Ja que un dels emblemes de Socarrats és aquest guardó, el de Socarrat Major, i ens estaves comentant, no? Que el de 2018 serà una mica més especial, si cap.
Sí, perquè serà el 25 Socarrat Major. L'any passat van tindre Vicent Usó i ara farà 25 anys que estem donant este guardó, amb un nivell altíssim, perquè hem donat el guardó gent de la música, com el Tall, Maria del Mar Bonet, o gent de Vila-real, com el dibuixant Enric Arenós, que ara li han donat un premi a la Generalitat, Jaume Cabré, l'escriptor, Obrim Pas, Joan Francesc Mira, i des del primer que va ser Vicent Pitarg, el d'ara, que és l'últim, que és Vicent Usó, tots dos, de Socarrats també,
Vicent.
I de Vila-real, pues ara tindrem el que fa 25. Per això volem celebrar d'una manera especial i estem programant pues, una sèrie d'activitats perquè coincidís el 25 Socarrat Major en 25 anys de l'associació també. Aleshores, estem encara programant una sèrie d'activitats que es desenvoluparan al llarg d'un any, perquè bueno, pues, volem anar celebrant diverses coses i pensem que és un moment especial i cal recordar-ho, perquè 25 anys, el nivell i la incidència que ha tingut Socarrats i que té, pues no és fàcil de mantenir-ho. Crec que anem sempre a un nivell de qualitat en les activitats que fem, en allò que fem, i cada vegada ve més gent, i crec que nosaltres, com tantes associacions culturals i associacions en definitiva, són molt necessàries perquè la societat civil ha d'estar organitzada en la mesura en què ho estiga. Això és un suport per a tots els que és polítics, és un símptoma d'una societat saludable i participativa.
Com ha canviat l'entitat des que va sorgir fa 25 anys fins ara? Comentaves, no?, que n'hi ha coses que es mantenen, que són l'essència de Socarrats, però com ha anat evolucionant?
Bé, hem anat, pues, per una banda, fent molts majors.
Això és inevitable, no? Això és així.
Adquirint experiència, però també incorporant gent que ha anat afegint-se a Socarrats, que han vingut en noves idees, en noves propostes. Hem passat pues, de diversos períodes institucionals en el que pues, no rebíem el suport que devien d'haver rebut, períodes en els que això pues, s'ha vist d'una altra manera i sí que n'hem rebut. Som una associació que necessitem el suport també de les institucions i en la mesura que tenim aquest suport podem fer més coses. El treball és voluntari, així no n'hi ha ningú que treballi per guanyar diners, és inviable absolutament. És una càrrega, una alta càrrega de treball voluntari, i jo crec que hem anat millorant, hem anat ampliant el ventall de gent al que arribem, i pensé que n'hi ha una consolidació important de Socarrats, i allà per on anem, del País Valencià i de Catalunya, som una associació coneguda. Se ens diuen que treballem molt bé, que sempre estem fent coses. Pense humildament, vull dir, que som un referent a nivell de les associacions culturals que treballen per la nostra llengua.
I per a 25 o 50 anys més, com veus la salut, no, de l'associació?
Bueno, jo la veig molt bé. Va incorporar-se gent, i la veig molt bé perquè no paren d'eixir activitats. Mira, l'any passat vam fer una activitat per primera vegada, que era un concurs de lectura en veu alta per a les escoles.
Sí.
Allò és una cosa que mai havíem fet, no s'havia fet mai així, i va anar molt bé. Va anar molt bé, vam tindre 5 escoles, tot i ser la primera vegada, ara anem a tornar-ho a fer. Van sorgint activitats que van, diguem, ampliant un poc el panorama i el radi d'acció. Hem treballat també estos anys sobre el patrimoni, sobre els valors que tenim del patrimoni cultural nostre, i aconseguim coses també. La Sèquia Major, allò que demanàvem, un pla estratègic, porta molt bon camí això. Prontament probablement estarem informant d'accions concretes que se van a emprendre, i això és gràcies a la nostra tasca i a la tasca que pot fer qualsevol associació de cara a l'administració en dir, reclamar i proposar sempre activitats millores, que siguin bones per a tots. O sigui que jo veig la trajectòria molt bona, ascendent, i el futur prometedor.
I a banda també, tot i que ja fa temps que disposàveu d'un espai web, d'algun blog, esteu presents en xarxes socials, Facebook, Twitter, també ens comentaves, no?, que el web s'està renovant, suposem, per adaptar-se, no?, a la necessitat de la gent de mirar-ho tot mitjançant internet.
Efectivament, ara anem a renovar la web, anem a actualitzar-la, perquè és molt important, i els mitjans, estos mitjans com el Facebook i demés, estem mantenint una activitat prou activa, perquè sabem que és una via de comunicació important. Perquè he de dir que, malauradament, els periòdics de paper no entenem que no es fan ressò d'allò que fa la societat civil, i estan més pendents d'allò que passa en els ajuntaments, i lamentem que no tinguem la difusió que hauríem de tindre. De fet, ha hagut socarrats majors en els quals hem tingut el local absolutament ple, i al cap de 3 dies hem vist notetes de periòdic que diu que unes 30 persones han acudit a este acto. Pense que nosaltres busquem altres vies, ja que no ens faciliten les que
els
caldria.
Mitjans, no? Bueno. La qüestió és buscar opcions, no?, que s'intenta arribar. Sembla que arriba, no?, perquè si cada vegada teniu més gent, doncs sembla que sí que van fent feina, no?, aquestes vies.
Sí, estic parlant de la premsa escrita, però evidentment la ràdio, aquesta casa, estem venint nosaltres perquè ens convideu a cada activitat que fem, i esta és una bona difusió també, i he de recordar que Ràdio Popular també és Socarra Major. Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, no passa res. Així al final som tots col·legues i no n'hi ha problema. Doncs, Fermí, si et sembla, tot i que ho podem recordar quan s'apropi aquesta data, ens agradaria que convidares a la gent a apropar-se, no?, a aquesta conferència, i si vol integrar-se o conèixer més també a l'associació Socarrats, doncs les vies, no?, per a informar-se de tot allò que feu.
Sí, jo voldria convidar a la gent que tots aquells que sempre volem tindre informació del que passa en valencià, a vindre a la conferència que en Parc Marco ens oferirà el dia 16, el dijous que ve, de la setmana que ve, a les 7:30, a la Casa d'Esmundina, que portarà per títol "A punt l'espai públic de comunicació valencià". S'anima la gent a vindre, anima la gent a apropar-se a Socarrats, a mirar el que fem a través de la nova pàgina web, que ara se diu socarrats.cat, i encara que no està operativa al 100%, ja se pot anar mirant un poc. I però estem ahí al Sartou Carreres, qui vulgui contactar amb nosaltres ho té ben fàcil. I nosaltres pues, el que volem pues, és enfortir la societat civil i en tot allò que estem fent.
Doncs Fermi, com sempre, moltíssimes gràcies i continuem parlant d'aquesta programació que teniu per a les pròximes setmanes. Un plaer, com sempre.
Molt bé, gràcies a tu.
Nosaltres fem una pausa de seguida amb més assumptes a la 92.2.
Me caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
I nosaltres avui volem parlar sobre una jornada que s'organitza des de l'Hospital Universitari de la Plana per aquest mateix divendres, en la qual se parlarà sobre les vacunes. Anem a tractar aquest tema amb el gerent del Departament de Salut de la Plana, Miquel Rovira. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs comenta'ns, en què consistirà aquesta jornada que s'ha preparat des de l'Hospital La Plana?
Sí, és una jornada que estarem tot el matí parlant de vacunes des de diferents punts de vista, no? Des del punt de vista de l'epidemiologia, des del punt de vista de les vacunes en l'adult, de les vacunes en el xiquet, i també tractarem els aspectes socials, els aspectes de comunicació de la informació en el tema de vacunes, perquè sabem pues, que de vegades pues, se transmetís informació de fonts que no són fiables, no? I volem donar un missatge a la població de que les vacunes són un medicament eficaç, són un medicament segur i que eviten pues, milions de morts de xiquets i d'adults cada any.
Això volia parlar també, perquè és cert que se transmeten missatges i que no són veritables, que la gent s'inventa unes coses. Sí. Crec jo que no entenc molt bé, perquè, per exemple, jo li fico un exemple del carrer. Ara que tenim aquesta vacuna de la grip, no?, que és bona per a xiquets, també per a gent major, per a gent gran, doncs n'hi ha gent que no vol ficar-se-la perquè considera que així tindrà un constipat molt més gran.
No és veritat. Anem a veure, la vacuna de la grip prevé la grip, vull dir. N'hi ha constipats produïts per altres virus, que són el que diem el constipat comú, que això la vacuna de la grip evidentment no preveix aquest tipus de malalties. Però la infecció produïda per el virus de la grip, que és una malaltia, pues, amb moltes més complicacions que el constipat comú, i això sí que té un factor preventiu important. És una vacuna que tampoc s'ha de vacunar tot el món, s'han de vacunar especialment aquelles persones que tenen un especial risc de sofrir complicacions si se contagien de la grip. Persones de més de 60 anys, persones que tinguin malalties cardiovasculars, respiratòries, metabòliques o renals greus, i també ens hem de vacunar els cuidadors, els sanitaris, per a no transmetre aquesta malaltia als nostres pacients, que són persones pues, que estan en un especial risc. No? Vull dir, que hi ha determinats grups que se deuen vacunar.
Les embarassades també, no? És recomanable.
Les embarassades també, recomanable les embarassades, efectivament.
I els xiquets especialment, perquè què passa si no... Aquesta també és una polèmica, no? Què passa si una vacuna no és obligatòria? Hem de vacunar el nostre fill?
Hem de vacunar el nostre fill perquè l'estem protegint a ell i estem protegint a la comunitat. Avui en dia, per exemple, no veiem xiquets en paràlisi infantil, no veiem xiquets en polio. Jo recordo quan jo anava a escola, pues, dos companys de classe anaven en closes perquè havien patit la polio. Llavors ara tenim una falsa sensació de seguretat de que no fa falta. No fa falta per què? Perquè tenim unes cobertures de vacunació que són pròximes al 100%. En el moment en què la gent se deixa de vacunar, el virus no està erradicat. El virus està en algunes parts del món encara continua viu. Quan baixem d'un determinat percentatge de cobertura, pot reaparèixer, i bueno, pues tenim el cas, per exemple, de la pallola, el sarampió, sí. Era una malaltia molt freqüent fa molts anys. Després va desaparèixer. Jo crec que n'hi ha metges avui en dia que no han vist ni un cas de sarampió. Però estem veient que està, per aquestes falses idees que corren sobre les vacunes, reapareixent brots epidèmics en poblacions. Mira, de la mateixa manera que Amèrica del Sud, ha desaparegut totalment el sarampió, estem veient que les societats avançades, que l'havíem erradicat abans, s'està reintroduint, s'estan produint brots epidèmics en morts de xiquets, morts que són inevitables.
Tot i això, perquè no se li dona la importància que toca a les vacunes.
Jo torno a dir, vull dir, 3 milions de xiquets cada any se salven al món gràcies a les vacunes. Això és un xiquet que se salve cada 10 segons, comptem hasta 10 i s'hauria mort un xiquet que no s'hauria vacunat. Què passa en les societats occidentals? Que com ja hem tingut un èxit en l'eradicació de la pilota, de la polio, de no n'hi ha casos de tètano, són malalties de la diftèria. I per què? Pues no n'hi ha casos perquè la gent està vacunada. En el moment en què deixarem de vacunar-nos, aquestes malalties reapareixerien i tornarien a produir pues mort o malaltia conforme abans de que aparegueren estos medicaments que, torno a dir, són eficaços i són segurs. Jo sempre dic que el qui no vacuna el xiquet se posa en perill al seu fill i posa en perill a la immunitat de grup. El que no se vacune no és com el que conduís sense cinturó de seguretat, és com el que conduís pel carril contrari. Se posa en perill ell i es posa en perill a les persones del seu entorn, no? Per tant, jo crec que el missatge des del sistema sanitari ha de ser clar i nítid en quant a que no hem de baixar la guàrdia en quant a les vacunacions.
I per què creu que la gent no se vacuna o no vacuna els seus fills? Jo crec que sí, la major part.
Afortunadament, torna a dir, les taxes de cobertura vacunal són altíssimes, no? Sí. I la major part de la gent, pues, sí que vacuna els seus xiquets, és conscient, fa cas al seu pediatra, que és el que hem de fer cas als professionals del sistema sanitari, però sí que és cert que pues, si us fica en internet, pues, qualsevol persona, sense coneixements, pues, pot fer un blog i a partir d'ahí difondre idees pues, completament disparatades, no? I clar, i esos blogs, poden induir a la confusió en algunes persones. Per tant, torno a dir-ho, el missatge des del sistema sanitari ha de ser clar, ha de ser nítid i hem d'insistir que és un medicament necessari, efectiu i segur.
Perquè pot tindre reaccions o efectes secundaris una vacuna?
Mire, la vacuna és el medicament, és el tipus de medicament que passa controls de seguretat més estrictes. Sí. Per què? Per què passa aquests controls de seguretat més estrictes? Anem a veure, jo en els sanitaris, quan tractem un pacient d'una malaltia molt greu, un càncer, posem per cas, podem assumir un risc en donar un tractament que té efectes secundaris, diguem, pues, que si cau el pèl, que si tal, molt, molt visibles, molt ostensibles. Per què? Perquè el benefici que tractem d'evitar és molt més alt que els efectes secundaris que produeix aquest medicament. En el cas de les vacunes estem cridant a gent que està sana. Com podríem justificar a una persona que està sana administrar-li un medicament que li va produir un efecte desfavorable greu?
Clar.
En aquest sentit, les vacunes se'ls passen els controls més estrictes de seguretat que qualsevol altre tipus de medicament. Això no vol dir que no se puguen produir reaccions.
Això no va dir perquè, per exemple, potser un xiquet que tinga calentura.
Una reacció febril, pot haver una inflamació en el punt de la injecció. El medicament segur al 100% no existís, vull
dir. Està clar.
Però que així n'hi ha tot, vull dir. A veure, en qui me pot assegurar que si quan isca al carrer no me caurà un meteorito al cap?
Exacte,
no me pot assegurar ningú, però és altament improbable.
Mm.
Bueno, pues una reacció desfavorable greu en el cas de les vacunes, si la seguretat zero no existís. Però, mira, és moltíssim més perillós prendre's una aspirina que ficar-se una vacuna, però moltíssim més.
Sí. Doncs tots aquests temes que estem tractant amb el gerent del Departament de Salut de la Plana són els que s'abordaran aquest divendres en la jornada que s'ha preparat. Una jornada que, evidentment, comptarà amb grans professionals que ens agradaria que ens explicara.
Sí, bueno, pues en primer lloc el cap d'epidemiologia del Centre de Salut Pública de Castelló, el doctor Bellido, que es parlarà de com han anat evolucionant les malalties infeccioses a partir de la introducció de les vacunes. un metge de família que ens parlarà de les vacunes en adults, el coordinador del grup de vacunes de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, doctor Germán Schwartz. La doctora Eva Suárez, una pediatra del nostre departament, sí. És investigadora de l'àrea de vacunes de Fisabio, de la Fundació d'Investigació de la Conselleria de Sanitat, per l'àrea de vacunes infantils. I després, la part social, tenim a dues persones pues, que molt conegudes en l'àmbit de la comunicació. Sí. Una d'elles, Javier Granda, és el vicepresident de l'Associació Nacional d'Informadors Sanitaris, periodista, i professor de comunicació científica en la Universitat de Barcelona. I el doctor José Miguel Mulet, doctor en bioquímica en la Universitat Politècnica de València, sí. Que és un gran divulgador científic i que pues, tractarà una ponència que és vacunar-se sense por.
Molt bé. Doncs el que diem, grans professionals que segur que poden aportar llum a tot aquest tema. Se pot apuntar, se pot inscriure gent de peu, gent de carrera o han de ser professionals?
Les inscripcions estan ja...
Estan ja tancades.
L'hem desbordat. tenim 160 places, tenim 170 persones inscrites en aquests moments, vull dir que haurem de ficar cadires addicionals.
Molt bé.
I, en principi, la jornada va dirigida a professionals i a estudiants de Ciències de la Salut. Hem tingut una grandíssima inscripció d'estudiants de Medicina, de les dues universitats de Castelló, de les escoles d'infermeria de Castelló i després pues, professionals de pediatria, metges d'atenció primària. Vull dir, ha desbordat absolutament les nostres previsions.
Bé, doncs ja és tot un èxit. Per a repetir-la...
Pues sí. Per a repetir-la, pues sí, si fa falta ho repetirem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos-la explicada, per haver-nos ficat una miqueta alguns apunts sobre les vacunes, que és important que tots els tinguem ben clars i sobretot desmitificar, no?
Sí, animar a la gent que està en els grups de risc, ara que estem en la campanya de la vacunació antigripal, que acudisca al seu centre de salut, que sempre és millor, pues a lo millor la xicoteta molèstia en el punt d'injecció que pugui produir la vacuna antigripal, que les complicacions que pot produir aquesta malaltia en persones pues, especialment vulnerables.
Així és. Miquel Rovira, gràcies.
Gràcies a vostès.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Des de policia local, també policia nacional, volen fer una advertència ja que s'han produït diferents casos a la localitat dels furts amorosos, una pràctica que s'estén en diferents zones i que també arriba així a la localitat. Per això, des de policia local saludem a Ramon Martínez, intendent. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de un tipo de hurto que se da, ¿no?, por todo el territorio, pero que también aquí en Villarreal han comenzado a detectar algunos casos.
Bueno, sí, se trata de una serie de hurtos que se denominan así, hurtos amorosos. Ahora explicaremos exactamente en qué consisten. Y que, bueno, en nuestra localidad, pues en las últimas semanas, pues bueno, hemos tenido varios casos, lo cual es preocupante y por eso estamos aquí, para informar también a nuestros ciudadanos de en qué consiste y cómo poder evitarlo. Pero las personas, los autores también tenemos conocimiento de que también han perpetrado este tipo de hechos en localidades cercanas, ¿no? Concretamente en Nules, en Castellón, con lo cual entendemos que se trata de una organización perfectamente organizada que se dedica a este tipo de hechos ilícitos, ¿no?
Ha comentado este tipo de hurtos, ¿cómo se produce, no? ¿O en qué consiste? ¿Qué entraría dentro de esta tipología de hurto?
Bueno, pues el hurto amoroso, ahí los delincuentes lo que utilizan es una técnica en la que suelen aproximarse a las víctimas, se aproximan a las víctimas. Normalmente, pues para ello suelen utilizar cualquier tipo de excusa, ¿no? Lo importante para ellos es ganarse la confianza de la víctima, que normalmente son personas de avanzada edad, Entonces, una vez se ganan la confianza con las víctimas, pues bueno, ya pueden mantener un contacto físico con ellas, ¿no? Y eso pues les permite sustraerles pues objetos, sobre todo de valor, sobre todo pues joyas, ¿no? Fundamentalmente joyas, como pueden ser colgantes, como pueden ser pulseras, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente, como te he dicho, eligen personas de avanzada edad, que normalmente pues llevan joyas, que además las joyas las llevan visibles, y esto pues una vez se acercan, pues a través de abrazos, a través de masajes, a los que queremos más detenidamente, pues bueno, te camelan, y cuando te das cuenta y se han marchado, pues te das cuenta que te han dejado sin joyas, ¿no? Un poco, ellos suelen acercarse a la víctima, como he dicho, es una persona de avanzada edad, una persona ya mayor, sola, la sorprenden en la vía pública, y en la vía pública, pues lo que te sorprenden, pues pueden entrar por muchos temas, ¿no? Ha habido casos que han entrado, pues mire usted, yo tengo, mi madre es de su edad más o menos, usted no tendrá ropa vieja para darme para mi madre, o yo te conozco, uy, qué guapa eres, uy, estás guapísima y tú no sabes quién es, tú les das confianza, este es el error que se comete, ellos acceden a ti, te tocan el pelo, uy, qué pelo más bonito llevas, uy, te acuerdas de un masaje por el cuello, uy, te voy a hacer un masaje, que yo tal y cual, tú entras dentro de esto, que te cautivan un poco en la sorpresa, en el shock este que te irrumpen, y evidentemente cuando te están tocando el cuello y te están tocando los brazos, como que te hacen un masaje, lo que te están haciendo es limpiarte, quitarte las joyas, ¿no? Actúan con una habilidad sorprendente, y cuando ya ellos se han marchado, hay un vehículo que la está esperando. Normalmente las autoras, hasta ahora que tengamos conocimiento, han sido mujeres, han sido las delincuentes han sido mujeres. Hay un coche que les está esperando y salen, pues velozmente se marchan, y cuando tú te das cuenta que ya se ha ido y tal, te das cuenta que te falta, pues normalmente el oro, ¿no?, que es lo que suelen sustraer. Evidentemente, sí. Creo que es muy importante, ¿no?, es muy importante que nuestros oyentes que nos están escuchando en estos momentos tengan en cuenta de este hecho delictivo, que tengan en cuenta el modus operandi, es decir, cómo se desarrolla, y sobre todo, las personas que nos están escuchando, que informen, ¿no?, que informen a sus padres, a su madre, a sus tías, a las personas mayores que puedan tener en su entorno, y que les digan, pues que bueno, de este tipo de actuación, que se acerquen y tal, pues que estén precavidos, que rehúsen, y que evidentemente estén atentos, porque ya llevamos, como he dicho, algunas denuncias, y hemos considerado importante pues que la población sea sabedora de ello, ¿no?
Ha comentado, intendente, que son un grupo organizado, que un vehículo les espera, ¿no?, sobre todo a las mujeres que cometen estos hurtos, pero no sabemos si se ha dado alguna situación en la que actúen por parejas, ¿no?, y mientras uno le entretiene, otro puede sustraer en el bolso. Principalmente se centran en joyas, ¿no?, como en cadenas o pulseras.
No, el hurto amoroso, que es el que nosotros estamos detectando últimamente, y es el que yo les estoy explicando, el modus operandi es una persona solo, normalmente suele ser una mujer. Bueno, la víctima no solamente es una persona, una mujer mayor, también se nos ha dado el caso de hombre mayor, donde se acerca una mujer más o menos joven, más o menos resultona, donde el hombre se va cerca, uy, qué guapo estás, uy, qué no sé qué, el hombre pues la atiende, empieza a tocarle el cuello, empieza tal, y bueno, evidentemente pues le sustrae las joyas. En principio, la actuación, el modus operandi es una persona sola, y una segunda persona, que es la que le está esperando para alguna vez ejecutado el hecho delictivo, pues coger el coche y emprender la huida velozmente, ¿no?
Según nos está explicando, estas serían las señales de alerta, ¿no? Cuando entra una persona con esta palabrería, ¿no?, estas palabras amables, y que a la persona mayor, ¿no?, en este caso, no le suena de nada, ya sería un criterio para decir, bueno, aquí puede estar pasando algo.
Bueno, ayer estuvimos en el programa y estuvimos hablando del falso revisor del gas, sí, ¿no? Y decíamos precisamente, no hay que confiar de nadie que nos estamos esperando. Es decir, no debemos dejar pasar en casa a nadie, absolutamente a nadie, que no esperemos, ¿no? Porque nos podemos llevar, pues, desagradables sorpresas, ¿no? Bueno, pues hoy estamos en las mismas, es decir, en que cualquier persona que nosotros vayamos por la calle, una persona ya de avanzada edad, y que se acerque y que no la conozcamos de nada y nos diga qué guapa eres, qué guapa estás, que me puedes dejar, uy, que déjame que te haga un masaje, que yo te hago un masaje y verás qué bien te siente. Entonces, de todas estas cosas, señores, tenemos que rehuir, tenemos que pensar que nos la están dando, ¿no? Y que tenemos que pensar que hay algo detrás de todo eso, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es lo que yo incido, y por eso ya lo he dicho anteriormente, es que aquellas personas que nos estén escuchando trasladen este mensaje a las personas mayores, ¿no? Yo creo porque ellos, cuando actúan, localizan a la persona mayor la localizan sola, de forma aislada, y es cuando actúan, ¿no? No va en compañía de nadie, ¿no? Por lo tanto, estas son las víctimas, estas son, y por lo tanto, son las personas que tenemos que advertir de lo que yo les estoy comentando en estos momentos, ¿no?
Una vez se produce, un consejo es que los padres, nietos, entorno de la persona mayor le adviertan, pero de cara a esta persona mayor, ¿cuáles serían los consejos? No, porque quizá dice, vale, yo sé que esto puede ser sospechoso, pero ¿cómo me deshago, no, de esta persona?
Bueno, evidentemente, si estás en una vía pública, ellos suelen actuar en vía pública, en zonas bastante frecuentadas donde hay gente. Pues si uno tal, pues incluso decir, socorro, o señor, perdón, que me están a tal y cual. Decir, o salir corriendo. Decir, vamos a alertar al resto de gente que hay alrededor para decir, oye, me está ocurriendo esto o me está pasando esto. Evidentemente, a posteriori del hecho, ni hay que decir que tenemos que presentar la denuncia correspondiente. Por lo tanto, es muy importante, si ha ocurrido el hecho, que nos fijemos en datos importantes como pueden ser los rasgos de la persona, si se marcha en el coche, el color del coche, si tuviéramos el modelo, la matrícula del coche. Todo eso sería fundamental. Cuantos más, una vez ya nos han sustraído, nos hemos dado cuenta, cuanto más datos reconozcamos, es mejor para la posible localización. Eso es súper importante, ¿no? Pero una vez vemos que la señora se acerca, vamos a ver, yo estoy convencido que si la persona se acerca y es en la zona de la zona donde hay, normalmente esto está ocurriendo en zona centro, zonas bastante pobladas, y tú empiezas a decir, no, por favor, váyase, socorro, oiga, mire que este señor me está... Estoy seguro que este señor es el primero que saldrá corriendo, porque lo que ellos suelen utilizar es trabajando en un entorno de discreción. En el momento que tú chillas o en el momento que tal, pues lo lógico es que marchen, suban al coche, porque saben que van a avisar a la policía, etcétera, y busquen pues alguna otra víctima, ¿no? Pero bueno, en estos momentos ya le he dicho que la víctima que ellos buscan son víctimas muy concretas, personas mayores. Tenemos víctimas de 75, de 80 y tantos años, de 90 años. Ese es el tipo de víctima. Normalmente suelen ser mujeres, pero también se nos ha dado el caso de algún hombre, ¿no? Con lo cual, esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
Pues, intendente, con estas palabras nos quedamos. Esperemos poder ayudar a alguna persona, ¿no?, alguna potencial víctima que no lo sea, y que se reduzcan, ¿no?, estos casos, y también se pueda detener a esta banda.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Un minut passa de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Talk about, I want you. We can bring it on the floor. Never dance like.